La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a ni més ni menys que Marc Marginedes, Núria.
Periodista i corresponsal al diari El Periódico de Catalunya des de fa més de 2 dècades, el nostre convidat d'avui destaca per la seva activitat com a corresponsal de guerra. Una professió que l'ha portat a cobrir esdeveniments com la Guerra Civil a Argèlia, la Guerra d'Iraq, la Guerra d'Afganistan o la Guerra Civil Síria, entre d'altres. Una carrera brillant i de forta dedicació que es va quedar totalment aturada l'1 de setembre del 2013, quan per tercera vegada Marc Marginedes va entrar a Síria com a corresponsal i va ser segrestat per un grup de militants jihadistes de ISIS. Per ser més exactes, va ser el 4 de setembre del 2013, 4 dies després de la seva arribada al país, quan va començar el verdader malson del nostre convidat d'avui. Un captiveri que es va allargar 6 mesos i que ara ha decidit explicar-nos a tots i a totes a través del documental Retorn a Raqqa. Un documental dirigit per Albert Soler i Raül Cuevas que durant 1 hora i 20 minuts plasmen els pitjors mesos de la vida de Marc Marginedes i que avui ens ve presentant en directe aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Núria. Marc Marginedes, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, ¿cómo estás? ¿Cómo esteu?
Yo no me arrepiento de nada. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer.
Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja, paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás.
Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro.
My name is Marcos Marginedes, and I'm a Spanish journalist. I please beg my family and everybody to help me, please.
Pensábamos que era tan gordo todo aquello que acabaríamos todos saliendo. Y no ha sido así.
Regreso a Raqqa, sense cap mena de dubte, és un documental dur, intens a parts iguals, però que val la pena veure perquè ens apropa el que probablement ha sigut el segrest més famós de la història i de la història del periodisme, els 19 periodistes i funcionaris d'ONG de diferents països que van ser segrestats, capturats per estat islàmic i que van passar aquests 6 mesos duríssims. Marc, deies tu a l'inici com estàs, no? Jo suposo que és una de les preguntes que més t'han fet des del retorn de Síria, no?
Sí, bueno, tothom fa la mateixa pregunta, jo estic bé, és a dir, va ser difícil, va ser molt dur la tornada, va ser molt dur per moltes coses, perquè quan tens tot el sucs del món posats, concentrats en tu, i després perquè és un cert mediàtic, perquè hi havia moltes coses i molts interessos creuats pel mig, països diferents, hostatges diferents, aleshores va ser complicat, no? Però bueno, jo vaig fer les meves coses, vaig fer les meves teràpies, evidentment, en privat, perquè jo crec que aquestes coses s'han de fer en privat, i, al cap d'un any, de fet, vaig tornar de seguida a la redacció, no? Perquè per mi era part de la teràpia, retornar a treballar, no? I un cop a la redacció, bueno, al cap d'un any vaig tornar i vaig anar a corresponsal a Moscou.
Mm-hmm. Ara en parlarem del teu retorn, del documental, del que expliques al documental, i ara em deies segrest amb interessos de països pel mig.
Sí. Bueno, ja, evidentment, hi havia diversos països i hi havia, evidentment, diferents sensibilitats. És a dir, una cosa eren els hostatges, va haver uns hostatges que van sortir i uns altres que no van sortir. Aleshores, doncs, evidentment hi havia uns països que eren més odiats per nostres segrestadors i uns altres, com el nostre, per ells, nosaltres, bueno, eren part d'Occident, però no tenien així un odi com li tenien a Gran Bretanya o als Estats Units, que havien invadit l'Iraq, no?
Vull ser molt curiós amb les paraules, eh? Podria haver estat que Rússia tingués alguna mena d'interès pel mig en aquest tipus de segrest?
És aviat per respondre aquesta qüestió.
El que sí ens diu Marc Margineres, ara ho escoltàvem amb el tràiler, és: jo no me'n penedeixo de res, crec que en la vida un ha de fer coses perquè creu que les ha de fer.
I tant. És a dir, jo penso que el, era una mica... O sigui, el Miguel Gil, que va morir, era un corresponsal de guerra, deia una cosa que era molt vàlida per mi, que un home val el que val els seus compromisos, no? I per mi els meus compromisos és molt important. Jo no em penedeixo de res, inclús, evidentment, no vull morir, jo no volia morir tampoc quan estava dintre, però sí, si tens un sentit, si sents que ja la vida tens un sentit i que les coses que les fas perquè penses que les has de fer, tot és molt més fàcil, no? Jo que sé, per exemple, la Neus Català va estar als camps de concentració i per ella li va ajudar molt el fet de que, bueno, el sentit que li veia ella al ser captiveri, no? I bueno, si evidentment, si tu ets un, no sé, si ets un polític local al País Basc, que és secret d'ETA, i et posen un zulo, és una altra cosa. En canvi, nosaltres, doncs, jo sabia per què hi havia anat a Síria, jo sabia que el que volia... Jo mai... La guerra... Ara estem una mica, tots, una mica en estat de xoc amb la guerra d'Ucraïna, i la guerra d'Ucraïna és terrible. Però t'has de dir que és una guerra que hi ha dos exèrcits normals, hi ha línies de front, i en comparació amb la guerra siriana és una guerra molt... Relativament amb certes regles. En la guerra de Síria era totalment salvatge, perquè hi havia un règim que per prevaldre està disposat a tot, inclús si això implicava que més de la meitat de la població havia de convertir-se en desplaçats interns o en refugiats. Està disposat a tot per mantenir-se el poder, amb l'ajut d'altres potències, com Rússia. Aleshores, a mi em sembla que... Fins i tot a Algèria, en els anys 90, amb la guerra civil algeriana, quan els suposats jihadistes, també suposats jihadistes, entraven a aquests pobles i assassinaven tanta gent, jo no he vist mai un nivell de violència, d'agressivitat, de crims com el que jo vaig veure a la guerra siriana.
Anem a l'inici de tot, Marc. Quan tu decideixes anar cap a Síria per explicar tot el que està passant allà, fins a quin punt un periodista que va a una zona de conflicte, i suposo que ho és molt, però fins a quin punt n'és conscient de tot el perill que pot arribar a córrer?
Aviam, jo penso que tu et mous sempre en un marge d'un 10%. Que un 10% de les coses que et passi res, no? Jo, més, fins i tot, jo penso que no estaries fent bé la teva feina, perquè seria arriscar-te massa, no? Però un 10% és assumible. O sigui, nosaltres hem de ser capaços de gestionar la por, no? Perquè si no tens por, malament també, perquè arriscar-te per arriscar-te també no és bo, no? El tema de Síria és que el tema de Síria és molt difícil gestionar tot el perill i mesurar-ho, no? Perquè, primer, perquè cop i volta una insurgència que ens obria les portes i que ens rebia es va mutar en una cosa totalment, una monstruositat, i a més ho va fer precisament en aquest període, no? Després, perquè veritablement veus que hi ha un empeny d'aquest règim per mantindre's i per fer qualsevol cosa. Aleshores, era molt difícil mesurar què és el que podies fer, no? Però jo havia vist, en els dos viatges anteriors, havia vist un nivell de violència contra la població civil que és que no podia no anar-hi. O sigui, és a dir, estem parlant de que s'estaven... O sigui, jo vaig anar-hi en el moment en què va haver-hi un atac amb armes de destrucció massiva deliberadament contra civils. Però jo abans, en el segon viatge...
Recordem tot el que va passar a Alep, per exemple.
Sí, exacte. Sí, i a Damasc. Però jo havia vist, per exemple, a Alep, com per forçar la població a fugir de les zones controlades per rebels, el règim sirià havia llançat míssils balístics contra un barri densament poblat, sense cap mena d'objectiu. Jo això no havia vist mai. Mai a la meva vida.
Fa unes quantes setmanes vam tenir a la caravana també un altre company periodista que ha cobert a algunes zones bèl·liques, com Manel Elias, i parlàvem precisament d'això. Si també correm el perill, a vegades, de romantitzar des dels propis mitjans de comunicació el que significa el periodisme de guerra.
Aviam, el periodisme de guerra no és una vida gens romàntica. El primer és una decisió vital que un ha de fer. és una mena de periodisme amb el qual tu no pots fer... Normalment el periodisme, tu ho saps ben bé, no treballes fins a les 5 i s'ha acabat, no? Si, sinó que és la teva... Diguem-ne que ocupa...
Fan que si mal cap gairebé tots els d'aquí,
Peggy. Però ocupa tota la teva vida. El periodisme de guerra, o el suposat, perquè jo tampoc em defineixo com un periodista de guerra, em defineixo com un especialista en el món àrab i en el món i en l'acció soviètica, i són zones on hi ha guerres, per això, però no defineixo com un periodista de guerra per se, no? Diguem-ne que ocupa tota la teva vida i les persones que estan amb tu, el teu entorn familiar, ha d'assumir unes certes coses que són difícils d'assumir, no? I per mi, i evidentment, doncs jo penso que sí, que és un tema... Però és una professió que... I tampoc és una professió massa ben pagada, però el que sí que és una professió que dona moltíssimes satisfaccions. Perquè per mi, part del salari que ens dona, per exemple, és... La satisfacció d'explicar la veritat, no? Per exemple, a l'Iraq, quan vam explicar totes les mentides del PP, a l'Afganistan, quan vam dir com el Zapatero ens venia motos, deia que ja no hi havia guerra, hi havia guerra. O sigui, això és... Perquè això que és la satisfacció d'empoderar a l'audiència perquè prengui decisions, perquè sàpiga què és el que fan els seus governs, perquè sigui menys manipulable. Això, jo, per mi, crec que no té preu.
Hi ha una cosa importantíssima que també expliques en el documental, Marc, que és per què, precisament, quan tornes de Síria, dius, veus el teu correu i sí. Veus que tots els mitjans de comunicació et demanem entrevistes, i et dic que et demanem, perquè des de casa, aquesta casa també te la vam demanar, sí. I dius, no, a cap.
No, perquè és que, primer, durant el primer any estàvem sota amenaça. Aleshores, doncs, no era... qualsevol cosa que digui que es filtrés hi hauria... tindria les conseqüències a la gent que s'hi quedava al darrere. Uh-huh. Us hem de recordar una cosa, que és que aleshores ningú sabia res dels Beatles. O sigui, jo vaig sortir, no sabíem que estaven tots junts, no sabia...
Els Beatles, que són aquests quatre jihadistes, no?, que explicava el documental.
Perdoneu, els jihadistes aquests que s'han fet tan famosos, que els van anomenar així perquè ens colpejaven, i ve del verb anglès to beat us up, Però, és a dir, clar, si això es filtrava, evidentment, hi hauria conseqüències. De fet, quan a mi em van alliberar, ells volien donar la imatge que podien alliberar i a la vegada podíem matar. Aleshores, hi havia un hostatge rus, del qual es va parar molt poc, que el van assassinar. No el van assassinar d'aquesta forma... diguem-ne teatral, amb aquesta execució, li van fotre un tret al cap, no? Ells volien donar... Aleshores estaven sota amenaça, és que primer no es podia fer res, no es podia parlar. Però després, jo, la meva política ha estat... segueixo sent un periodista, hi ha moltíssim interès per aquest segrest, jo només escriuré pel meu diari, és a dir, cada cop que hi havia, per exemple, matada, mataven a Jihadi John. Doncs, la meva política és, faig un perfil professional... com a periodista, que ha tingut contacte amb aquesta gent, pel diari. I, evidentment, totes les entrevistes que et demanen després, l'olvida d'entrevistes, doncs no. O, per exemple, s'identifica que un dels terroristes que es va fer esclatar a l'aeroport de Brussel·les era un de les persones que ens guardava. Doncs, faig un perfil informatiu, com a periodista, pel meu diari, i després, evidentment, tot el que hauria vingut després, doncs no. Perquè, si no, és una mica, doncs... entrar en un joc i esdevenir una mena de figura mediàtica que jo no vull esdevenir per res, no? És a dir, jo estic fent la promoció del nostre documental i un cop que s'acabi la promoció tornaré a la meva taula, als meus viatges, les meves... I, evidentment, no vull ser res, no. Perquè, a més, és que no és... O sigui, mai m'ha agradat, ni a més, és que no és el que vull, no? Jo vull...
Em deixes preguntar-te, però, Marc, perquè ara em dius... jo em vaig dedicar a escriure pel diari, per exemple, quan m'assabento que van morint aquests jihadistes que ens tenien reclosos a Síria, a Alep. Clar, professionalment jo entenc que des del diari escrius la columna que has d'escriure, etc. Però quan t'assabentes que han matat a aquesta gent que t'ha tingut a tu reclòs durant 6 mesos, hosti, gestionar-ho personalment deu ser molt difícil.
Jo vaig pensar que... És a dir, jo vaig pensar que al cap de la fi, com deia una mica la Diane Foley, jo els hi tinc una mica de compassió, en el sentit de que, aquesta gent ha fet malbé la seva vida un acabat abatut per un dron, que era el que fa els vídeos aquests de les execucions, i després els altres dos, en aquests moments, estaran passant tota la resta de la seva vida en presó, mai sortiran, és a dir, No sé si són, tenen 30 i pico anys, com molt, 30 i pocs anys. Han fet, què han fet amb la seva vida? L'han malgastada, no? És a dir, i tinc una mica de compassió i tampoc com a, és, no m'interessa massa, no? No veig, veig, per exemple, de moment que hi ha un que potser després de ser visitat, perquè la mare de James Foley l'ha visitat 3 vegades a un d'ells, al que li anomenem Ringo, a lo millor se'n penedeix, doncs bueno, però a mi, però per exemple l'altre, el que van jutjar l'abril a Washington, jo quan estava declarant m'estava mirant i amb la mirada m'estava dient tu tornaria a fer i no tinc, i no me'n penedeixo de res, no? Aleshores, penso que interactuar amb aquesta gent és una mica, per mi, jo no tinc la paciència, a mi m'interessa molt més altres coses, d'on ve aquest estat islàmic i on ha anat. I el que diu l'imam és, no sabem d'on va venut aquest estat islàmic, no sabem on va.
De fet, en el documental així ho demostres el que t'interessa, perquè de fet tornes cap allà, t'entrevistes amb gent d'allà, hi ha una persona amb la que parleu d'islam i està molt bé, i ell precisament crec que et parla de compassió també, i tu li dius alguna cosa així com que m'ho diguin a mi que he passat 6 mesos reclòs aquí, no?
Sí, no, sobretot, aviam, a l'islam, una de les primeres paraules, bueno, és la rahma, o sigui, Déu és el més misericordiós. Aleshores, aquesta gent, evidentment, el concepte de rahma, el concepte de clemència, doncs no existia, perquè si són capaços de tancar, empresonar a 20 persones que són innocents, és a dir, es poden tenir la imatge de que, o la percepció de que els seus països els han atacat, però aquestes persones són innocents. Aleshores, evidentment, la compassió no la tens per enlloc, no? I una mica, el que em deia, el que jo penso que està molt, és a dir, era un concepte de la religió totalment manipulat. Hi havia fins a punt, per exemple, no respectaven el propi Alcorà, perquè l'Alcorà diu que jo soc cristià, em considero creient, i jo no em vaig convertir, hi havia gent que es va convertir, jo no em vaig convertir, i en el moment en què ells m'entregaven a la milícia que em va portar a la frontera, aquest que surt en els vídeos, que la premsa l'anomena Jihadi John, però en realitat nosaltres els dèiem George, em va donar l'última oportunitat de convertir-me a l'islam. I em va dir, has de tenir en compte que inclús a l'època de Mahoma hi va haver un cristià que era molt just, però no va rebutjar a convertir-se i es va condemnar. Jo penso, bueno, pues, me sembla que no t'has llegit bé el propi llibre teu, perquè el llibre teu parla de la gent del llibre i del respecte als jueus i als cristians. Aleshores, no sé, jo penso que aquesta gent, com em deia, un dels hostatges, el John Cantley, el que va acabar fent vídeos de propaganda per estat islàmic, em deia que estudiar o aprendre l'islam a aquesta gent era com aprendre el cristianisme al Ku Klux Klan. Que em va semblar, diguem, una comparació molt, molt encertada.
Ara em parlaves de fe, em deies que tu et consideres cristià catòlic. T'ajuda la fe? Estan segrestat allà?
No, sí, totalment, sense cap mena de dubte. Bueno, jo el que feia era, jo pregava, donava voltes constantment, pregava el Pare Nostre. Després, com he tingut contacte amb la religió musulmana, jo pregava la Fàtiha, que són els primers versicles de l'Alcorà. I això, en principi, jo penso que em va donar una mica com la, com te diria, com l'acceptació de... I un cop que tu acceptes la situació, és una mica com, m'imagino, com un malalt de càncer que sap que es morirà, però si ho accepta, un cop que acceptes, tota la negativitat ja no existeix, no? Aleshores, penso, evidentment, jo volia sobreviure, jo volia continuar lluitant per sobreviure, però també penso que, bueno, vaig arribar a aquest estat d'acceptació. També va ajudar el fet, per exemple, de que jo vaig ser el primer alliberat, de que tampoc érem el país que rebia més. Evidentment, els britànics i els americans rebien més, els francesos després, nosaltres érem els últims. No teníem massa problemes amb nosaltres, no? O sigui, només que érem part de la conspiració occidental, però no, diguem-ne, ell no... O sigui, és a dir, no però bueno, per això va ajudar també a que, diguem-ne, a portar tot... Però tot plegat, en principi, jo penso que sí, vaig tenir una... Dintre hi ha una certa actitud d'acceptació. Evidentment, amb altos i baixos. No, mai pots estar perfecte.
Parlem d'aquest documental, Marc Marginedes, d'aquest Regreso a Raqqa, Retorn a Raqqa, que jo crec que és d'obligat compliment veure'l. Dius que sí perquè està l'Albert, per exemple?
Sí, bé, jo et dic que si no hi hagués l'Albert, el documental no hauria existit. Van haver-hi moltíssimes propostes, van haver-hi moltíssimes pressions per fer productes audiovisuals d'un altre tipus.
Pressions?
Sí. Sí, sí.
Sembla molt bèstia.
Bueno, sí, sí que van haver-hi... De totes maneres, m'estimo més no parlar amb de noms.
No,
però van haver-hi pressions per fer un altre tipus de, productes audiovisuals, no? Més amb...
Estem parlant d'una pel·lícula, per exemple?
No, estem parlant d'una cosa molt fluixa, probablement, feta ràpidament, i, evidentment, agafant probablement les coses més... si tu pots fer... Pots agafar aquest documental, tu pots explicar moltes coses. En aquest documental hi ha coses que ens caiem, perquè, de veritat, és a dir, coses íntimes que potser... En determinats programes, en determinats cadenes de formats, cadenes de televisió, etc., tindríem molt de recorregut. Però nosaltres ho volem evitar, no? És a dir, no volem entrar en aquest tipus de detalls perquè no. És a dir, jo crec que és més important, jo crec que és més... Arriba més al patiment d'una família que no va poder treure el seu fill. Uh-huh. A més, i que va rebre pressions del govern per no actuar, que no pas... Bueno, que si fèiem... Bueno, pues com anaven al lavabo, etcètera, no? Uh-huh. O jo sempre he intentat, inclús en els relats, sempre he intentat evitar tot aquest tipus de detalls que no... I, evidentment, sí que van haver-hi pressions. Aleshores, l'Albert va ser una... Ell em va convidar una vegada a sopar, una nit, vam parlar. Després, un dia vam... Ja un any després ja vam començar a parlar. I jo li dic... I aleshores, a mi jo quan... Quan li vaig veure, dic, mira, és que només puc fer-ho amb tu. Primer, perquè sé que el resultat serà de qualitat. Segon, perquè hi ha línies vermelles, hi ha coses que no... és a dir, primer, no volem fer un producte groc, no volem fer una pel·lícula groga, i també hi ha certes coses que s'han de mantenir, que s'han de guardar silenci, perquè... per de cara al futur. Aleshores, i el resultat, ahí està. Jo, tu mateix l'has vist, em sembla que t'ha agradat molt. O sigui que...
Molt, molt.
O sigui que...
Precisament, Marc, a mi no m'has de començar de res, però per què és necessari, 10 anys després, el 2023, un documental com aquest?
Bueno, aviam, cadascú té una mica... evidentment, el Raül i l'Albert tenien una mica... Tenien el seu projecte, que és fer un producte audiovisual... arribar a fer una cosa de qualitat i, evidentment, l'han feta. Per mi té una altra funció. És a dir, primer, és rescatar un tema que no està per res deslligat de l'actualitat. És a dir, no podem passar pàgina a l'estat islàmic quan la guerra siriana és, en podem anomenar que és un aperitiu salvatge de la guerra ucraïna. Probablement, si el tàndem Bashar al-Assad Moscou no haguessin gestionat aquest conflicte amb la llibertat que han gestionat, Rússia mai s'hauria atrevit a atacar ja un estat. No estem parlant d'una milícia rebel. O sigui, és a dir, el procés d'empoderament de Putin, i jo he viscut 11 anys a Rússia, vaig veure com Putin va arribar al poder, i vaig estar 7 anys després, és progressiu. És a dir, primer ens trobem la guerra Txetxènia. La guerra Txetxènia, suposadament un conflicte intern. I Rússia va convertir la Txetxènia en una mena de gueto de Varsovia, uh-huh. en el qual, per exemple, hi havia un atemptat contra les tropes russes i després hi havia l'endemà una Sachitska, que és una operació... Toncaven tot un poble i 20 persones desapareixien i mai se sabia res d'elles. És a dir, a Txetxènia van morir el 10% de la població. Però va ser recollit, o sigui, assumit per la comunitat internacional com un conflicte intern. Anna Politkovskaya deia perfectament, si permetem que això passi, tard o d'hora, si Occident permet això, tard o d'hora acabarà en contra ell, i és el que està passant ara a Ucraïna, no? Aleshores, doncs, després ens trobem a la guerra siriana, evidentment, en aquest moment Síria és un aliat... Existent. És un aliat molt proper de Rússia I Rússia s'ha sentit totalment, o sigui, és a dir, s'han sentit totalment amb les mans totalment lliures per gestionar la guerra com volien. Clar, ja des de sempre, és a dir, des de sempre el senyor Putin, per ell, el seu concepte de Rússia, la Rússia imperialista, no pot existir sense Ucraïna. Rússia sense Ucraïna no és un imperi. Aleshores, des de sempre, sabem perfectament que des de l'any 2009, hi ha un, quan un, Andrei Larionov, que era un conseller proper a Putin, va fugir a Occident i va denunciar l'existència d'un pla de partició d'Ucraïna. És a dir, i l'est seria assumit directament per Rússia, al centre hi hauria una mena d'estat titella, i a l'oest, com és catòlic i massa i impossible de governar, doncs seria deixat a... seria formar part del bloc occidental, no? Però això existeix, és a dir, i jo penso que una persona que ha estat, o sigui, quan estàs a Rússia, tu veus perfectament com el senyor Putin doncs juga amb l'humiliació de la Unió Soviètica, de la desintegració de la Unió Soviètica, i com intenta amb el seu populisme doncs fer servir això per tornar a ser una mena de deliri de gran potència, no? De superpotència. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que és un procés que era molt evident i que molta gent, jo crec que no ho ha pogut veure. Molts polítics, sobretot, no?
Em parlaves de Línies Vermelles, i et deia, és un documental que m'ha agradat moltíssim perquè es nota molt on hi poseu la línia vermella,
sí,
i on no hi ha d'haver cabuda per certa violència explícita, sí, en un documental com aquest. Per exemple, tots els passatges que relateu del segrest estan dibuixats a mà.
Exacte.
D'on sorgeix aquesta idea?
Això va ser, jo no puc dir la gènesi perquè els directors no són aquí, jo penso que t'hauríem pogut parlar millor els directors de tot això, però bueno, jo me recordo un dia que vam dir, mira, estava jo a Moscou, em diuen, t'anem a passar dibuixos perquè farem servir l'animació, i volem que ells van fer servir uns escrits que tenia jo, i la veritat és que els dibuixos són
espectaculars.
Espectaculars, i sobretot impecablement molt propers a la realitat. Per exemple, aquest comandant jihadista que tenia el pèl a l'afro, i li mancaven dents i això, està perfecte. I el moment en què em mostra aquestes imatges de suposadament ell amb una màscara a punt de decapitar una persona, no? Jo penso que... I després, per exemple, inclús fins i tot, me'n recordo, doncs els vaig dir, mira, aquest interruptor s'ha de fer així o així. O sigui, aleshores, va ser un treball, doncs, amb molt de detall, van fer... eren total... O sigui, m'enviaven dibuixos i mostres a Moscou, jo les tornava i deia, mira, fèiem els comentaris, i bueno, va semblar que és tot molt encertat, no? Perquè, evidentment, jo penso que, a més, amb els dibuixos, el que permetia era una mica fer-se la idea del patiment sense que arribar ja un moment que fos insuportable. Per exemple,
les execucions no es veuen en cap moment.
No es veuen les execucions en cap moment. No es veu, per exemple, l'execució d'una dona que d'acusada de prostitució. Només és una mica, doncs... I jo crec que ells, els directors, o sigui, en el procés del muntatge de la pel·lícula, que per mi és un gran dels grans secrets, o sigui, és aquí, d'aquesta pel·lícula, doncs ells han debatut moltíssim tot això. Jo he de dir, vull rendre un homenatge als dos directors, no? Perquè, evidentment, aviam, la història és molt potent, però ja han hagut documentals a altres països sobre aquest tema. I en aquests documentals, diguem-ne que tu els veus i ets un espectador. Aquest documental el que fa és agafar l'espectador, l'agafa i l'introdueix dintre la pantalla. I l'espectador, diguem-ne, que participa, es trasllada a la Síria de mitjans de la dècada passada, a la Síria controlada per l'estat islàmic, pateix amb les famílies i amb la meva família, pateix una mica també amb els cops i amb els Beatles i el patiment que van patir nosaltres quan estàvem en captiveri. O sigui que jo penso que aquest és la gran aportació d'aquest documental, no? Sobretot.
Una feina espectacular d'Albert Soler i de Raül Cuevas en aquest retorn a Arraca, un retorn que a més es fa efectiu. Tu tornes a Arraca, tu tornes a la Casa del Riu, sí, la famosa, sí, Casa del Riu.
Sí, bueno, el segrest va tenir molts jocs. És a dir, primer perquè ells ens havien de canviar constantment de joc perquè, perquè evidentment temien la possibilitat, que va ser realitat de fet, de que es llencés una operació per rescatar-nos. De fet, quan va sortir l'hostatge danès, es va llençar una operació i va sortir malament. Van arribar a un lloc i ja no hi eren els hostatges i al cap de pocs dies van començar les execucions, no? Aleshores, el que passa és que, bueno, hi havia un lloc que, per exemple, que Alep, que es deia que també va ser molt dur, que era la masmorra, però jo no podia arribar perquè Alep està sota control del règim sirià i jo estic totalment vetat en territori del règim sirià. I Raqqa estava molt bé, perquè evident, va ser la capital d'estat islàmic, i després perquè la casa del riu és el lloc on van tenir els moments més crítics, diguem-ne. Va ser un moment en el qual nosaltres estàvem plenament sota el control d'aquesta sèrie de jihadistes britànics que eren molt radicals, que els deien amb els Beatles, i vivien al costat. No era que ells venien a fer-nos una visita, sinó que estaven al costat, ens posaven una càmera per la nit, per exemple.
I que expliqueu que això és el que més atemoreix, no?
Sí. No. I després, per exemple, havíem de dormir, jo em recordo que estava emmanillat el Ricardo García Villanova, i dormíem emmanillat, no es pot explicar el que és. I, bueno, ells venien constantment i feien, doncs, no sé, si castigaven el James, a James Foley al mig i per res, o sigui, passar tota la nit, tota la nit de peu fins a la primera pregària del matí. Era totalment... Era un martiri. Aleshores, això va ser el moment més complicat, sí.
Jo hi veia en el documental, Marc, precisament quan tornes cap a la famosa casa del riu, una casa que per ser ja no hi és. Em dóna la sensació que allà in situ és quan et trenques.
No. Bueno, és a dir, aviam, va ser un moment molt... Veure el passatge un altre cop va ser un moment molt...
Ha de ser colpidor, allò.
Sí, és colpidor, és a dir, tornar a veure i... Sobretot perquè l'horitzó era el mateix, era l'horitzó que veiem nosaltres. El que passa és que, clar, ja la casa no existeix perquè...
La veiem dibuixada, també.
Sí, i està perfectament, i és perfecta, no? Però, és a dir, també t'has de dir que... Bueno, va ser un moment important, però també, jo per mi, no és traumàtic. És a dir, jo penso que els jocs no són bons ni dolents. Són les persones que fan els jocs bons i dolents. Aleshores, aquesta càrrega de tornar a un joc on has patit tant, la veritat és que no la vaig passar. Per mi, sobretot, el que se'm va frapar va ser el fet de veure que tenia percepcions totalment diferents del joc. És a dir, durant el captiveri era gener, feia moltíssim fred, el riu baixava molt dens, era un lloc on nosaltres buscàvem escapar-nos, però havíem de creuar el riu. I jo havia perdut 20 quilos i jo veia impossibilitat totalment per creuar el riu. A més, no digeria bé el menjar, etc. I estava força malalt. En canvi, la vegada que vaig ser-hi era al maig, a finals de maig, a principis de juny, feia moltíssima calor, i l'única cosa que feia volia era llançar-me al riu i ficar-m'hi. Després, una altra cosa, també és una mica... És molt frapant anar a un joc... Però és que, clar, jo no tenia un quadre complet d'aquest joc. Només veia un horitzó. I veia un riu, però jo no m'hi podia acostar. Sí. O sigui, estava a 200 metres. Ara, després... O sigui, tenir la possibilitat d'acostar-me 6 anys després del captiveri, doncs, bueno, va ser... I veure que hi havia, que en realitat hi havia com una escaleta, que jo no la veia des de la finestra. O sigui, era tot, de veritat, és que molt, molt, molt frapant, molt...
Jo no vull desvetllar gaires coses d'aquest documental, perquè insisteixo que s'ha de veure, aneu al cinema a veure'l, perquè val molt la pena, de veritat. Però, tu quan ets alliberat, sí, i no explico res més, t'acollo una família durant una nit. Tu t'has tornat a veure?
Sí. És a dir, m'acull una família de sirians. A més, gent molt devota, molt, molt religiosa. Un dia ell em va contactar mitjançant Facebook I em va dir, mira, sóc aquesta persona que et va... O sigui, a mi el que va passar és que em van deixar un contrabandista, em va deixar tirat allà a la frontera, m'havia d'entregar a la policia turca, per la policia turca, no vull pensar que jo era un immigrant il·legal, i amb els ulls em van disparar. Jo no volia acostar-me perquè pensava que em podien matar. De fet, aleshores encara no dispararan a matar, però no ho sabia. Uh-huh. El que sí, ara sí que dispararan a matar els guardes
fronterers.
Sí, ara dispararan a matar. Aleshores vaig tornar i hi havia una llum i vaig anar i era una casa de camperols, no? I, bueno, els vaig dir que volia sortir, que tal, bueno... I bé, en primer em van acollir i l'endemà em van portar fins a la porta. I la porta, bueno, es va obrir i em vaig poder passar, etc. I, bueno, al cap de, diria jo, que fa 4 anys em va entrar una persona per Facebook i em va dir, mira, jo sóc la persona que tal, ara estic a Sivas. Sivas és una ciutat que, a més, fa molt de fred, a Turquia. Mm. I ell era una persona... Ell estudiava a la Universitat d'Alep, estudiava farmàcia, i ara, doncs, havia instal·lat amb la seva dona i amb el seu fill, crec jo, a Sivas. I estava, bueno, doncs, començant una nova vida a Turquia, evidentment, perquè Síria no... I, precisament, aprofitant que jo anàvem al nord de Síria i que havíem de passar per Istanbul, jo vaig anar una mica abans, vaig aturar 2 dies a Istanbul i des d'Istanbul vaig agafar un avió cap a Sivas per passar una nit de Ramadan amb ell, sí.
Déu-n'hi-do. Si em deixes preguntar-te per l'actualitat...
Sí.
Deixa'm preguntar-te com Síria està vivint aquest terratrèmol que ens hem assabentat aquesta setmana i que ha causat un desastre humanitari i...
Mira, justament abans d'ahir estava parlant amb una persona, un membre de l'oposició, que està basat a Jordània. M'estava dient que, bueno, estava fent una crida perquè, evidentment, tots els esforços de rescatar gent s'estan dirigint a tot el sud de Turquia. I, en canvi, al nord de Síria no hi havia ningú. Només hi havia els cascos blancs aquests que estaven... Els cascos blancs són els rescatadors que rescataven a la gent dels bombardejos russos, no? Que, a més, han estat objecte d'una campanya terrible de desinformació i els han fet passar com terroristes, o sigui, és a dir, com gent que mentia, que a més que deia cor i mostrava imatges que no eren veritat, que era totalment, evidentment, això s'ha fet des dels mitjans russos, en principi, fonamentalment, i amb recolzament, doncs, de segons quins mitjans, doncs, d'ideologia d'extrema dreta o d'extrema esquerra a Europa, no? És a dir, presentar aquesta gent, els cascos blancs, que no, són només una força de rescat, com uns terroristes, no? I, bueno, ell estava, evidentment, un altre cop, aquesta sensació d'abandonament. Síria els sirians se senten molt abandonats, perquè probablement, és a dir, tot l'interès que va haver-hi a Líbia per intervindre la seva guerra i per aturar els efectes del que podia haver estat a Líbia, si, és a dir, el Gaddafi, evidentment, va aturar la intervenció internacional. Si hi hagués hagut una intervenció internacional... I Líbia, evidentment, ja és un país que està molt... Bueno, que hi ha un caos, però no ha hagut de fugir dels seus, de casa seva la meitat de la població. En canvi, a Síria, perquè aquest règim es pugui mantenir, va haver de fugir de casa seva la meitat de la població, no? Aleshores, molts sirians se senten molt abandonats per la comunitat internacional, no? I hi ha una mena de sensació que no els importem, perquè com no tenim petroli i som musulmans, doncs al cap i a la fi, doncs, no som importants.
Una banda que jo crec que han explicat molt bé, Marc, i que reflecteix, ho veiem dia a dia, però entens, per exemple, que la comunitat internacional digui, explicat ras i curt, eh? No, si nosaltres enviaríem material internacional i material humanitari, etc, el que passa és que no sabem ben bé qui li estem donant.
Jo crec que la política occidental respecte al conflicte sirià ha estat molt cega, perquè no han sabut fins a quin punt estava disposat el règim de Bashar al-Assad a fer per mantenir-se en el poder, no? I, bueno, evidentment, aquesta gent es va mutar en una mena de monstruositat. Però qui estava al darrere? qui està al darrere. O sigui, com una cosa així, un moviment que volia democràcia, drets humans, menys corrupció, es va convertir en una societat. Jo penso que això és una pregunta molt interessant.
Jo no m'empareixo a res. Crec que en la vida un ha de fer les coses perquè creu que les ha de fer.
Sí.
Marc, si es planteja un altre conflicte bèl·lic cap allà, hi tornaries a anar?
Bueno, jo vaig a Ucraïna.
Vas a Ucraïna.
O sigui, no, és a dir, no... Però torno a dir, jo no sóc una persona que m'agraden els conflictes, no m'agraden les guerres, no m'agraden les armes, m'agraden les històries. I m'agrada, i per mi, és més aviat un tema de... És més un tema... No és un tema de... No és un tema d'adrenalina, és un tema d'explicar la veritat i descobrir la veritat. I des de que he començat a treballar... Bueno, fa molts anys que treballo a Rússia, he treballat ben proper... Uh-huh. Conec les interaccions entre el món àrab i el món i Rússia i em sembla un camp per descobrir.
Marc Marginades, ha estat un plaer parlar amb tu durant aquesta estona.
El plaer de veritat és meu.
I tots vosaltres aneu al cinema, de veritat, a veure aquest retorn a Arraca.
Demà hi ha una projecció al Cinema Girona a les 8:15, a les 8:15 de la nit, i a més hi ha un col·loqui amb els dos directors, sí? I amb Servidor.
Tu seràs, eh?
I seré, sí.
Doncs tothom cap al Cinema Girona demà a les 8 a veure aquest regrés Arraca i que valdrà la pena.
Cinema Girona. Cinema Girona aquí a Barcelona. Cinema Girona aquí a Barcelona.
Marc Marginades, un plaer, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu? Tot bé?
Tot... Després d'aquesta entrevista costa remuntar-ho, això, eh?
En la línia que dèiem l'altre dia,
bèstia.
Eh? Els convidats que porteu en aquest programa.
Sí, sí.
Molt interessant,
sí.
I és molt bèstia. És una d'aquelles coses que... Mira, la Núria ara ho deia, que encara està impactada per l'entrevista.
Sí, sí. I ara li deia al micròfon lògic, tancat en Marc, li deia, Marc, és que n'acabo d'aprendre tant.
Sí,
tant.
Sí. Avui era un dia d'aquells d'escoltar.
Sí.
I que les intervencions del presentador del programa...
Fossin res.
Fossin allò, pam, molt breus, molt concises, no? Que deixessis la pregunta allà i ell que la respongués i...
Estàs avaluant, Balaguer?
Sí.
M'agrada.
M'agrada molt.
No, és que clar. No, perquè això és una cosa que a la professió aquesta Cada dia se n'aprèn.
Sí.
Cada dia.
Sí.
És un regal.
I fins i tot gent que porta 40 anys dedicant, és igual.
Sí, és així.
Cada dia n'aprens, tu, és bestial.
Nina Agustí, bona tarda. També,
bona tarda, Joan.
Farem una cosa per qui digui, ostres, que queden 10 minuts fins a les 5 de la tarda i ara em tallareu amb Balaguer.
Sí.
Doncs no us el tallarem. És a dir, ara ens presentaràs el tema,
sí.
ens el presentes, en parlem una miqueta de quin tema tractarem avui, i a partir de les 5... tornem amb Balaguer i comencem tertúlia esportiva.
Ah, està bé, això.
A qüestions quotidianes.
És a dir, el Quico i el Rafa participaran. Sí.
Ui, i el que pot sortir d'allà.
Aquest tema és molt interessant. Aquest tema és un tema per fer-lo amb molta gent, s'ha de dir, perquè avui volia parlar de les mascaretes, perquè, clar, ja sabeu que han deixat de ser obligatòries al transport públic.
Sí, senyor.
I és un moment, diria jo, capdalt. És un moment molt, molt important.
Ara ho parlàvem també amb el doctor Jeffrey... Jeffrey Lazarus.
Sí, que m'ha sorprès perquè ha dit... Oi que ha dit que era una mala decisió?
Ha dit que avui, precisament...
era una mala
avui
decisió.
Avui, que fa fred, era una mala decisió.
Clar, és que és un tema... Clar, aquí ha passat una cosa amb el tema de la mascareta que m'ha demostrat a mi una cosa que jo ja sabia, però que ara encara la veig més clara, no? Que és el tema de la mentalitat, com et va canviant. I està molt bé que la mentalitat no sigui una cosa rígida i que sigui com un tros de fang fresc, que sempre es vagi modelant. Perquè, clar, abans de la pandèmia, tu si veies algú al metro amb una mascareta, pensaves, quin marcià. Pensaves que era un extraterrestre.
Sí.
Pensaves que era, fins i tot...
No sé si recordeu aquells japonesos que venien i ens n'enfotíem tots aquí.
De fet, al principi de la pandèmia... No, que veiem algun japonès
i deien...
I fa anys també, però jo me'n recordo que caminava pel carrer i veia un japonès amb mascareta i ja s'havia parlat dels primers casos de Covid
i deia,
què fan amb mascareta? No?
Però si anem més enrere, no? Per exemple, l'any 2017. Quan el tema de la pandèmia ni ens l'ensumàvem.
Era un altre el tema.
Llavors ja...
Exacte, allà en teníem un altre de tema, exacte. Clar, en aquell moment tu, si veies algú amb mascareta, perquè de tant en tant... tu podies veure algú amb mascareta, pensaves, ui, quina extravagància.
Sí.
I fins i tot te n'allunyaves una mica.
Sí.
Perquè deies... Després, és molt curiós perquè, en plena pandèmia i amb la mascareta ja obligatòria, de qui tu t'allunyaves era d'algú que no portava mascareta.
Correcte.
Sí.
Que sí? I llavors, si algú estossegava i no portava mascareta, ja estaves a l'altre punt.
Bona observació, eh?
Que sí?
Sí,
mentalitat, veus, el fang, el tros de fang fresc, ja es va modelant. El vaivé de la mentalitat, és que és així. I després, ara... Jo, mira, ahir vaig veure el carrer Lapan de Barcelona, m'hi vaig fixar.
La què?
El carrer Lapan.
Ah, Lapan.
Sí. Sí. El carrer Lapan de Barcelona, jo baixava i pujava un senyor, o un noi, era un noi, no, era un xaval de 34 anys, potser, o 35.
M'has agradat molt, ara, xaval de 35 anys.
I has vist com preciso, he dit 34.
Exacte.
Per què
34? 34 i mig, perquè els fa el juny, sí.
I anava amb mascareta, i un altre cop tornes a pensar, què fot aquest tio amb mascareta al carrer Lapan de Barcelona, un vespre a les 8? No? És això, és el vaivé de la mentalitat, les intermitències...
Que no caldria.
Però això saps per què? Perquè després li vas donant voltes al cap. Jo soc un tio que penso massa, segurament. I dic, clar, és que tu no saps la història de cadascú amb el tema de la pandèmia.
Clar, tu no la saps.
Una persona que porta mascareta al carrer Lapan a les 8 del vespre, pot ser que aquest tio s'hagués passat 50 dies ingressat quan hi va haver la part dura de la pandèmia, o que se li hagin mort quants familiars de la pandèmia. I després hi ha un altre perfil de gent que no li ha passat res. No li ha passat res amb la pandèmia. Ni ha tingut la Covid, a la seva família a casa no hi ha entrat, aquesta malaltia. Llavors, fins i tot et pots pensar que és una broma, això.
Sí.
És que és molt curiós. I clar, ara, amb el tema de la mascareta, anirem veient aquest tipus d'escenes. Perquè l'autobús, avui he agafat l'autobús i el metro, i hi ha un percentatge, s'ha de dir, que baix de gent, que encara va amb la mascareta.
Sí.
I és totalment respectable, perquè ara és opcional. És opcional, i hi ha molta gent que li ha quedat la por instal·lada al cos. Perquè un dels temes que tractarem serà aquest, la por.
Hi ha molta gent que li ha quedat la por al cos, i hi ha molta gent, per la contra, que s'ha cremat.
Correcte. És que és així.
I ara hem d'aprendre a conviure aquests dos i els del mig, que hi som uns quants, també.
Sí que hi ha una cosa que a mi, d'aquesta pandèmia, m'ha quedat dins del cap. Són dues coses. La primera és... I també va lligat una mica amb el tema del terratrèmol que hi ha hagut ara, a Turquia i a Síria, que és el fet que tu et penses sempre que les coses aquí no passaran, que aquí això no arribarà. De fet, crec que fèiem el màster de radiofònics amb tu, Joan,
quan va esclatar la pandèmia.
I nosaltres dèiem, això aquí...
Era Itàlia. era Itàlia i nosaltres sí. Deiem, encara... aquí no arribarà això.
A Itàlia estaven tancats a casa, sí. Començaven a tocar instruments.
Ho veiem totalment...
No en teníem res.
És acollonant. Sí. Nosaltres, home, no, això aquí no passarà. I després et diuen, no, ara haurem d'anar 10 dies que haurem d'estar tancats a casa i tu creus que seran 10 dies tancats a casa. Sí. I després ho anaven ampliant, 15 més, 15 més, 15 més.
Sí, sí, sí.
I perquè tu sempre acabes... Dic tu, això en Trias, em refereixo a l'humà en general, et penses que certes coses a casa teva no arribaran mai.
Totalment.
És molt fort, això, també, eh?
És un clàssic.
És molt fort.
Sí.
I demà em passa una de grossa, tu. Per tant, allò és que hem així. Dit també altres vegades, que és gaudir una mica de la vida i anar fruint de les coses que van passant, perquè demà no sabem què passarà.
Tu creus que ens ha canviat aquesta pandèmia? Això es va parlar molt,
Es va parlar molt.
Ens canviarà a tots.
Penso que no.
No, eh?
Sincerament, no. No!
Tornat a ser els mateixos... Perdoneu, hem tornat a ser els mateixos imbècils que érem.
Sí, totalment.
Sí, eh?
Totalment.
Jo crec que ens va canviar en el moment més àlgid, no? En el moment de la pandèmia, quan estàvem tots tancats a casa, sí, tots sortim a aplaudir, tots sortim animat, estem tots junts, però després, a l'hora de la veritat, quan han passat uns mesos...
Clar.
Ja està, ja ha passat, com totes les modes.
És que som hipòcrites.
No, perquè quan estàs tancat a casa, en aquella era del confinament tan dur... No? Confinament dur.
Allà tothom era igual, no? Realment, vull
correcte,
dir...
Correcte, Núria, és que és això, és just això.
Jo estic... Sí, discrepo una mica, perquè hi ha gent que ha viscut la pandèmia d'una manera molt diferent. És a dir, gent que ha viscut en un poble, per exemple, o allunyat
del
nucli urbà.
Sí.
És molt diferent viure en un pis a Barcelona de 20 metres quadrats que en una casa amb un jardí que jo sé de gent del poble que es trobaven i quedaven igualment.
Sí. Sí, però al final, o sigui, era el mateix. Tu no podies sortir de casa, fossis el president, fossis en Joan Trias, o fossis la Nina Agustí.
Exacte, i no podies fer res, perquè estava
no
tot
podies
tancant.
Fer res.
Era una altra situació que ens igualava a tots.
Sí.
I després, en altres moments de la pandèmia, com que ja s'han pogut fer les coses que es feien habitualment, ara l'altre dia llegia una cosa que em va impactar molt. I és que... la deia un tio que es diu Xavi, que conec, que va dir, fa un any, i això estem parlant del dilluns, l'oci nocturn encara estava tancat.
Bona.
Home, i dius, l'oci nocturn estava tancat ara fa un any?
Sí.
I tu recordes com si allò fot 3 anys o 4.
I els teatres no feia tant que acabaven d'obrir, eh?
Exacte. Vull dir que han passat moltes coses i després quan la vida torna a engegar i torna a agafar el seu ritme, llavors, evidentment, tots ens n'oblidem i tots tornem a ser el que tots i d'abans, els imbècils que érem.
M'incloc
entre els imbècils, en realitat. I aquí hi ha una cosa també que et demostra la moda i... O sigui que la pandèmia ara no és el que va ser, encara que ens diguin que encara estem en pandèmia, molt bé, sí, és, per exemple, el preu de les mascaretes. Quan les mascaretes eren obligatòries i estaven fatal i tot, tu anaves a comprar-te una...
Allò es va regular, no?
Clar, com els testos d'antígens, t'ho fotien pagar preu d'or.
Sí.
Ara tu et compres una mascareta quirúrgica en una farmàcia, et costa 20 cèntims, crec.
Sí.
Menys el metro, que hi ha 1 euro per mascareta.
Encara estem així.
Això.
Vinga, són coses que demostren, no?
Sí.
Quan una cosa està de moda i quan no ho està. La pandèmia ja no està tan de moda i ho va estar molt. Després tenim més coses, sí. Anem al...
David Balaguer,
sí.
Intueixo que avui... Has vingut a parlar de mascaretes.
Sí, perquè encara no hem parlat de mascaretes. Farem 3 reflexionetes de les mascaretes, perquè... Però les farem quan vinguin ells.
Ara.
Que,
a partir de les 5...
Vull saber què en pensen.
M'agrada. A partir de les 5, amb David Balaguer, amb els tertulians que sempre ens acompanyen, els tribuneros, també parlarem de les mascaretes, amb Núria Ros, amb Nina Agustí, en fi, un sarau aquí, com sempre, a la caravana. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem aquí a la caravana. Fins ara.